dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Em dic Sara, tinc 17 anys i tinc son.
A mí acertar la carrera fue un milagro, porque me parece que elegir carrera a los 18 años es que me parece una putada.
Es que es muy difícil porque al final tienes 18 años. No te puedes imaginar con 40.
Yo no tengo el mayor res clar a la vida. Soy codirector y cofundador de la Festival Sora.
Yo a mis 17 años tenía clarísimo qué volia fer y la vida se'm va portar per una altra banda.
Això que sentim ara, això que sentim és un fragment del documental Dilluns, un treball que pretén inspirar i treure pressió als joves sobre la decisió vital de què estudiar, de què estudiar i què ser de grans. Es tracta d'un primer documental de l'emprenedora Anna Trunyol que, conjuntament amb el fotògraf i realitzador Álvaro Sanz, ens acaben de presentar. Anna, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Anna, tu de fet ets enginyera, ets dissenyadora i emprenedora, i tu després de treballar 8 anys com a enginyera en una feina estable, vas deixar-ho tot per explorar nous camins. Per tant, tu ja ets un testimoni de que aquestes decisions d'un inici poden canviar de rumb i no passa res. Aquest és el principal motiu pel qual et va portar a fer aquest documental?
Una mica sí, perquè va més enllà fins i tot de fer un canvi de rumb. En el meu cas era un sentir-me desubicada, saps, vitalment, perquè a l'estudiar uns estudis que no m'agradaven i en treballar una cosa que no m'agradava, em va portar a estar com 15 anys desubicada. I va més enllà, no? Et fa qüestionar més coses que els estudis.
Per què ara aquest documental?
Per què? Doncs per la meva trajectòria professional actual, jo tinc molt contacte amb moltes empreses, des de fa molts anys, amb molts directius, amb molts emprenedors de tot el món. I jo veig com les empreses estan canviant i veig com les trajectòries no són lineals, com a les empreses contracten persones de totes les carreres, no importa tant estar especialitzat, jo veig un canvi. Però en paral·lel també faig coach a gent jove i me n'adono que els joves encara deixen anar frases com m'agrada molt la història però no ho faré perquè no hi ha sortida i llavors faré dret. Frases aquestes que em xoquen una mica, no? Que encara el 2023 es diguin. I d'aquí a l'ajuntar els dos mons vam dir, ostres, doncs igual podríem fer un documental per explicar una mica de què va la vida als joves. La idea una mica és explicar de què va la vida. No és tant donar solucions de si estudiar, no estudiar o què estudiar, sinó reflexionar sobre tot plegat, no? Sobre el que fem.
Veient el documental, tu ara estàs dient, explicant als joves, però jo crec que també molts adults hem pensat en que potser valdria la pena revisar una mica on estem professionalment perquè encara ens queden moltes coses per explorar, no?
Correcte, i de fet jo crec que actualment és un gust poder compatibilitzar coses, fer més d'una cosa. A vegades no cal fer un canvi dràstic i deixar-ho tot, a vegades és fer diverses coses que t'agraden també, no? El documental, de fet, és per inspirar els joves, però també és per fer reflexionar els adults, per fer reflexionar sobre el procés que hem fet, sobre la decisió que vam prendre fa 20 anys, sobre si el camí que estem fent és el que volem o no. I, de fet, l'ideal és que ho poguessin veure junts, adults i joves, pares i fills, per provocar aquestes converses, no? Per compartir.
Sí, sí, perquè moltes vegades els adults som el mirall d'aquests joves i, de fet, hi ha una frase que diu una de les estudiants de batxillerat, perquè hem de dir que hi ha més de 30 entrevistes, ara després ho expliquem, però que diu, la paraula que millor descriu un adult és preocupació. Esclar,
correcte.
Ells veuen aquesta manera d'actuar en el món professional dels adults i pensen, escolta'm, jo no vull això per mi.
És una de les coses que tenen més clares els joves. És com si els faltés un model, no? Veuen tanta preocupació,
tanta frustració, també.
Sí, sí, i que ells d'alguna manera no els hi fa il·lusió entrar en el món adult.
Però aquestes 30 entrevistes que porteu en el documental també hi ha els exemples, molts d'ells, que justament han acabat fent el que volien i el que els hi agradava i les dues coses coincidien i a més es guanyen la vida.
Es veu això, però també el missatge va una mica més enllà. És com a la vida passen coses. A vegades passen coses que no t'esperes. A vegades pots estar malalt o a vegades vols molt una cosa i no l'aconsegueixes i has de reajustar i fer-ne una altra. A la vida passen coses per definició i d'alguna manera no s'explica això als joves, no? És com es pren una decisió de què estudiar o de què treballar mirant una mica les assignatures, però falta com aixecar el cap i pensar una mica en la vida, no? Amb tot plegat, perquè obligatòriament passaran coses, segur, sí o sí, i t'hauràs de reajustar, i hauràs de passar per moments difícils, sempre, sempre. O sigui, no és qüestió de simplificar-ho tot com només l'èxit o no èxit, no? Estudiar d'algú que m'agrada. Estudiar d'algú que m'agrada o treballar d'algú que m'agrada és com simplificar molt la vida, no? Perquè totes les feines tenen una part avorrida, per exemple, no? Hem d'anar una mica més enllà del m'agrada, oi? M'agrada, però també hi ha altres coses per reflexionar.
De fet, també hi ha una altra frase que diu saber què vols fer pot costar tota una vida i mentrestant no has perdut el temps. I en el cas del Xavier Marcet, que és director de LinkedIn, diu que jo ho vaig tenir clar potser després dels 50 anys.
Que en el fons és potser definició de vida, no? Al final, triar uns estudis és com la primera decisió important a la teva vida. I de fet la vida és això, és un procés de decidir constantment. Decideixes vol dir que renuncies a coses i tries unes altres. I vol dir que reajustes, decideixes, al cap d'un temps reajustes aquella decisió, si et va bé o no et va bé, i pots canviar. I això és el procés vital, al final és això, no? És a dir, hem d'aprendre a decidir. I com decidim? Pues escoltar-nos, escoltant la nostra intuïció, escoltant els al voltant, reflexionant, i això és una cosa que es va aprenent a mesura que vas vivint, no? És difícil ensenyar-li a algú, mira, quan decideixis, fes això. Ai, jo crec que és un procés com molt personal, no? Al final cadascú anem aprenent la nostra manera de decidir.
Però, clar, a mi, en canvi, als 17 anys t'obliguen a decidir i tu no saps encara pràcticament ni qui ets.
Correcte.
Encara estàs buscant a veure una mica cap on vols tirar, però totes les pressions es centren en aquella edat, en quan acabes el batxillerat i has de triar, si vols seguir, o cicles, fins i tot que va més aviat dels 17. Ho estem fent malament.
Sí, una mica sí. Jo crec que, no tot és blanc o negre, diguem, no? Però sí que és veritat que els adults, jo crec que nosaltres ens sentim molt més còmodes si els nostres fills ho tinguessin clar, no? Si tu tens un fill que té clar la seva vocació i que vol estudiar, és com que hi ha com un relaxament, no? Com a pare o com a adult, dius, ai, que bé, ja està encarrilat. I ens traiem una preocupació de sobre. En canvi, quan veiem els nostres joves que tenen dubtes, que no saben què fer i tal, és com que ens fa patir. No sabem viure amb la incertesa, no? Hi ha aquell punt de que volem que ho tinguin clar ràpid. I això ells també ho deuen captar. Si nosaltres, per exemple, quan vam fer la preestrena, hi havia 250 persones. I jo vaig preguntar, qui de vosaltres tenia clar als 17 anys què volia fer? Van aixecar la mà 10 persones. En canvi, vaig preguntar, qui de vosaltres ha tingut una crisi en algun moment de la vostra vida que dubtàveu de la feina que fèieu, que no sabíeu si canviar, que us agradaria fer una altra cosa? Van aixecar la mà 240 persones. Vull dir que forma part del procés, no? Potser hem de saber viure amb això també, no? Amb un moment de no saber-ho, no? És veure el teu fill que dubta i poder acompanyar-lo sabent que un dia sí que ho sabrà, no? És aquell procés tan difícil, no?, d'acompanyar sense pressionar, no?, i és deixar tenir dubtes, però tampoc quedar-te al sofà, sinó fer alguna cosa per averiguar, no? És aquell equilibri de la vida, no?, la poesia de la vida, al final, no?
De moment el documental es podrà veure molt destinat a escoles.
El 20 de desembre hi haurà un passe matinal al Cinema Girona, que hi vindran diferents escoles, i també hi aniré jo, per exemple, a fer un debat amb els joves i farem una mica reflexió. També hem fet un PDF de guia de debat pels tutors perquè puguin treballar-hi durant l'any, perquè arrel del documental doncs, et pots qüestionar moltes coses, els diners, el concepte de guanyar-te la vida, l'èxit, el fracàs, hi ha com molts temes vitals que el documental et posa sobre la taula per reflexionar-hi, no? I a més, com que hi ha exemples personals, reals, vitals, sempre jo crec que els exemples reals ajuden, no?, a qüestionar-te coses. No basar-te en la teoria, sinó partir de la base d'exemples reals, no? Uh-huh. I això ho farem per les escoles. Però també el 22 de novembre farem un passe al Cinema Girona, un altre passe a les 8 de la tarda, que estaran obert i on és ideal que hi vagin pares amb fills, adults amb joves, professors amb alumnes. És ideal aquesta barreja de generacions per generar aquesta conversa, no? Sí, mira, a la preestrena va venir una noia que va dir moltes gràcies per haver-me convidat, perquè té 40 anys aquesta noia, i em diu, mira, perquè tota la vida he tingut un llibre allà pendent d'escriure sobre la taula i he decidit que ara l'agafaré i el començaré a escriure. També és una inspiració pels adults, sí, sí.
Anna, ens agrada molt poder parlar amb tu d'aquest documental, dilluns, que, com dèiem, és un reportatge que va dirigit, un llargmetratge, 54 minuts, en català, que va dirigit principalment en la gent jove que està en el moment de decidir què vol ser de gran, però que al final tots som aquest jove que ens passem la vida revisant què realment volem fer de gran, i moltes vegades ens passa com més a prop prenem consciència de que això té un fi, no? I que no sabem si
Correcte. Hi ha
sentit a la vida. Per tant, moltíssimes
Totalment.
Gràcies per haver-nos atès i haver parlat d'aquest documental, Anna.
Moltes gràcies, molt amable. Ha sigut un plaer.
Marc Balcells.
Molt bon dia.
Benvingut.
Què tal?
Escolta'm, una mica bojos estem tots, oi?
Avui delirem, delirem. Avui no us porto cap anècdota, cap òpera, res de res. Avui us porto un disc, que algunes vegades hem parlat de discs, que ha sortit, que des que va sortir, jo compte, farà dues setmanes o així, ja l'he acabat escoltant 300
ja
vegades.
Ja se t'ha cremat, tu.
No, perquè no. L'escolto en digital i, per tant, vaig en streaming i no es crema, aguanta, no es ratlla, no res de res. Aguanta el que l'eixes. Escolta, és un disc que es diu Delirio, d'una soprano lleugeríssima, que es diu Jessica Pratt, que és australiana, que és meravellosa, que es prodiga poc per aquí, però quan la veieu a prop, aneu-hi, aneu-hi, aneu-hi. És absolutament meravellosa. La noia, a més, diu que, clar, aquest disc, ara us l'explicaré, ja el va anar coent de fa poc, però de fa molt, disculpeu, però d'anys, des del 20 o abans, el porta fent, i mai s'acabava de decidir.
Pandèmia, no?
Exacte,
clar,
abans, abans.
Ha agafat una bona ratxa.
Sí, noia, però bueno, en fi, però bé, estem al 23, sí, vull dir que sí, ja podríem anar per feina. Total, que diu que va ser al final el marit que la va acabar empenyent per dir-li, escolta, aquest disc està perfecte i si no el vols treure és que ets tu que tens dubtes i tal i qual. Imagineu-vos, una noia que té dubtes de si treure el disc o no quan pot fer això. És una soprano lleugera, lleugeríssima, que pot projectar la veu, però, a més, amb aquests rayos làsers supercontundents, tan ben projectats, i la noia de lleugera no té res, perquè és una noia que deu fer com 2 metres, vull dir, podria jugar a bàsquet, aquesta noia és un tros de dona.
Però, caixa escolta, toràcica a tope.
Sí, i llavors què ha dit?
Què ha dit?
Diu, agafo el Fritza i a l'orquestra i al cor del Maggio Musicale Fiorentino i, escolta, faré 6 escenes de 6 àries de, les de bogeria d'òperes diferents, sobretot de Bellini i de Donizetti.
Caram.
Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Us en porto una?
El que hem sentit ja era... Aquesta també està en el disc? El
i aquesta, sí. Aquesta és la final, Sonàmbula. I aquesta la vaig anar a veure a Madrid amb ella.
En vam parlar aquí, també.
Bueno, quina calor.
En vam parlar aquí.
Quina calor quan sí, passava això. I, bueno, i aquest és l'agut final, però serà que no n'hi ha abans. Escolteu, n'escoltarem una de Donizetti, superbonica, que és molt poc prodicada, que es diu Emilia di Liverpool. Escolteu, quina ària tan maca. És meravellosa, aquesta veu. I, a més, fixa que sempre la pobra està cantant
amb les notes ben altes.
Registres aguts, sí. Que dius, i acaba de començar l'ària i a ella ja llançar aquest Madre de Placati. Aquesta és una ària de bogeria molt bonica que, a més, acaba bé. O sigui, que té, acaba amb una cabaleta molt bonica, no les escoltarem totes.
No,
sí, evidentment, el disc comença amb, possiblement, l'ària de la bogeria més famosa de tota la història de l'òpera, que és la de la famosíssima Lucia di Lammermoor, també de Donizetti. Escoltem-la. Amb aquesta harmònica de vidre tan bonica. Què?
Que estic per posar-me en bucle,
eh? Ara parlaríem així.
És que
ens quedaríem aquí, a veure, quant temps ens donen avui que ens quedem escoltant el disc. I com no, us he portat també la famosíssima cabaleta que segueix aquesta ària meravellosa. No. I que tingués dubtes. I que tingués dubtes de treure-la.
Això ja passa amb els genis, que no troben mai
Ostres.
El moment perfecte per...
No, el síndrome de l'impostor, que dolent, me catxis, no...
No, però escolta'm, al final l'ha tret i és fantàstic.
L'ha tret segons ella, perquè el marit, ja et dic, li va dir, escolta, va, ja, això ja està llest cap a fora, no? A més, ja et dic, amb la cosa de que ha creat la seva pròpia discogràfica per recuperar... Bueno, per cantar el que ella li doni la gana. La idea és que els propers projectes siguin de recuperació de títols més oblidats. Us passo ja al track que a mi més feliç em fa, que és una òpera que també n'hem parlat en algun d'aquests moments, que és La Linda di Chamonix. Escolteu quina ària tan preciosa. ella riu perquè jo vaig fent cares, jo vaig... És que jo em quedo extasiat.
Exacte,
no, no, és que tal, tal qual. Si això, això ha de girar.
Entres en un deliri, aquesta en un deliri musical.
Totalment. Aquesta dona ha de fer una gira i que vingui aquí, aquí on vulguin, però
Jessica
a prop...
Jessica Pratt.
Sí, soprano, australiana. Busqueu-la. És absolutament meravellosa. En totes aquestes àrees, que aquí sembla que està tan calmada, està, però loca, 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 clar, com un cencerro. Aquí, perquè el nòvio resulta que hi ha hagut un malentès i, bueno, el fan casar-la amb un altre i ella es pensa que no l'estima ella i que l'ha enganyat. I per això, ara acabarem la secció amb el que seria el final de la cabaleta. Prepareu-vos tots perquè ve un altre raio làser d'aquests que destruirà la Terra. Vull
amb,
dir que...
amb aquest tancarem, no?
Amb aquest tanquem.
Oh, doncs vinga, va, nosaltres no diem res?
No, 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 nosaltres ja diem adéu, per si de cas, i us deixem amb un gaudi pur, absolut, al 100%.
Molt bé, que vagi molt bé, Marc.
Que vagi molt bé.
Quan parlem de parella, sempre parlem de línies vermelles. Però què passa amb el que serien els espais de creixement en parella? És a dir, aquells sis, aquells llocs on sí que anem bé. Helena Puig és psicòloga i autora de Lo mejor de mi i La corona de les sis pedres. Helena, molt bon dia.
Bon dia, noi.
És veritat, sempre parlem dels nos, d'allò que no hem de permetre i les línies vermelles que no s'haurien de creuar si volem que la nostra relació de parella vagi bé. Però què passa amb els sis? Perquè també són importants. Potser pot ser un camí més fàcil.
Importantíssimes. Quan tu treballes per si, perquè has tingut una mala experiència en parella i treballem els nos, no? Què no vull? Ho hem de tenir claríssim. Mentre estic entre parelles, la gent que vol tornar a tenir parella, és important treballar aquests nos. Però també és important tenir els sis, com tu dius, que si vols el passarem, perquè et refereixes a un post concret d'Instagram.
Exacte, sí, vam trobar un post d'Instagram que tu anaves fent tots els sis.
Exacte.
Que hauríem de tenir presents a l'hora de pensar en una rossa parella.
Que no són tots, són alguns.
Alguns,
perquè n'hi ha molts més. Però són alguns dels importants. Si vols els repassem.
Doncs sí, repassem-los a veure
però
què seria.
Però, perquè, i això per què serveix? Que és el que venies tu amb la pregunta. Serveix perquè, per adonar-me'n de quan jo estic en parella, d'allò que no em serveix. És a dir, està passant això i això, com que jo sé el sí, sé que això és un no. M'explico?
Sí.
I aleshores, tan important és treballar els nos com treballar els sis. És evident que la persona que té una bona relació de parella tot això no s'ho pregunta, però sí que ens convé preguntar-nos-ho quan venim d'una experiència que no ha sortit bé i que sempre focalitzem els nos, no? Doncs a vegades els nos els tenim molt clars, però hi ha vegades que hi ha coses que es donen que no sabem on posar-ho, perquè hem establert unes línies vermelles que normalment acostumen a ser grans titulars, no? No ens enganyem, de coses gruixudes, però hi ha petites coses de cada dia, i ara et posaré algun exemple, que no ho detectes com un no, però quan saps que hauria de ser un sí...
T'adones que allò seria un no.
Tal qual.
Clar.
Una mica enrevessat, però s'entén, no?
No, no, perfectament. Però ara jo crec que encara s'entendrà més si repassem una mica aquests,
vale,
aquests punts que tu mateix en l'Instagram has posat.
Vale, repassem-les. I si vols en comentem alguna que tu creguis important. Mira, diu, quan parla de les seves antigues parelles, ho fa amb respecte. Te n'adones que això no ho detectaríem com a línia vermella?
No.
Perquè t'ha deixat verda la seva antiga parella i tu has dit, ah, molt bé, perfecte, ja està.
Clar. I de fet, a vegades fins i tot dius, ja m'està bé, perquè m'està deixant a mi molt millor.
Exacte.
Però no.
Llavors, és veritat que hi ha vegades que hi ha motius com per deixar verd algú, no? Però no cal. O sigui, si és una cosa que és repetida, de dir, que parla d'aquesta parella, la deixen fatal, tot això, què està passant aquí? Exacte. Ho acabes de dir la paraula. Hi ha algú mal resolt. Llavors, aquí, jo he de vigilar perquè això em pot portar conseqüències en altres àmbits de la nostra parella, vale? Llavors, diu, accepta a les teves persones importants a la teva vida, no les critica. De vegades hi ha aquesta cosa de no m'agrada la teva família, no m'agrada les teves amigues, i aquesta amiga, és que clar, és que aquesta amiga... Tot l'altre va perfecte, però ha agafat la seva amb algú amb qui tu t'hi portes molt bé, o que truques molt, o que escrius molt, no? Ojo, perquè a vegades aquí surten gelos, surten també coses que tu dius que són mal resoltes, d'acord? Una altra, quan hi ha conflictes, aposta per la comunicació per resoldre'ls.
La comunicació bàsica amb tot, eh?
Hem fet algun capítol i em sap que en farem algun altre
més. Sí, n'haurem de parlar.
La comunicació és molt important. Jo, a les meves parelles, els que tinc, les meves parelles personals, no. Ah, és que me'ls estimo tant, els meus pacients parelles. La meva teràpia parella els hi dic, no vull arribar al no conflicte. Això és res, això no existeix. És una situació
que... Vale. I de fet pot ser constructiu, també.
Clar. Què passa? Jo vull que tingueu conflictes, però que els sapigueu resoldre. O sigui, la cosa és com resoleu els conflictes, no un conflicte zero, perquè això és una utopia, vale? Per tant, seria això. La meva parella aposta per dir, ens ha passat això, escolta, seiem un moment i parlem d'això, o anem a caminar i parlem, aviam què ha passat, com t'has sentit tu. Manté la seva independència i respecta i fomenta la teva.
Això és molt maco.
Bàsic.
Sí.
Vale? El teu espai i el meu espai, ens el respectem. Igualment, s'interessa per les teves coses del dia a dia. Per tant, com ha anat el dia, aquest projecte que t'agrada tant, això que et fa tanta il·lusió... Temes de comunicació, com tu veus.
Clar.
Vale? Sent admiració per tu i per lo que fas, va relacionat amb això. Quan té un mal dia, tu sap dir i et deixa... O sigui, et diu, necessito espai, Noé, jo avui tinc un mal dia, no tinc el dia per estar fent això, fent allò, m'ho respectes, sisplau, però de la mateixa manera fa al revés, se n'adona que tu tens un mal dia i pot venir a preguntar-te, necessites alguna cosa? Vols parlar d'alguna cosa? I tu pots contestar, no, no ve de gust. D'acord, no passa res, sóc aquí. Si necessites alguna cosa, sóc aquí. Vale? Punt molt, molt important. Si s'equivoca, perquè passarà, sap demanar perdó.
Això també a vegades costa molt.
Vale. I a vegades hi ha relacions i persones que són meravelloses, però que els hi costa moltíssim demanar perdó.
Clar, això t'anava a dir, perquè complir-ho tot és difícil.
Impossible.
És impossible.
Però, bueno, però, per exemple, el punt de l'orgull, hi ha persones més orgulloses. Sí. Doncs, bueno, doncs jo sé que és una cosa que me l'he de treballar. Jo puc ser una magnífica persona, però adonar-me que em costa demanar perdó. Doncs vaig a demanar perdó per les coses que menys em costin i encara estaré molt enrocada amb les grosses. Però, bueno, vaig avançant. Vale? Amb aquesta línia que sempre diem de les petites accions. Sap escoltar, fer-se escoltar, sap qüestionar-se quan és necessari, val? Si ha tingut una relació antiga que és complicada, n'ha sabut treure un aprenentatge, això és una de les definicions de la resiliència. La resiliència és arriben les dificultats, sé sobreviure a aquestes dificultats, però sobretot el punt de resiliència és entrec un aprenentatge. Vale?
Entrec una cosa bona.
Clar, això són persones que realment aposten per dir no, en repto perquè jo n'he de treure un aprenentatge d'aquí, no només sobrevisqui i ja està, sinó què ha passat aquí. Entén la parella com un espai d'acompanyament. Per tant, no et faig ni de papa, ni de mama, ni de terapeuta.
De tu a tu, eh?
Tal qual. L'acompanyar per mi és el verb bàsic en parella. D'acord? No és jo dic a l'altre perquè jo sóc la font de la veritat i tu ets la que estàs equivocada o al revés, jo sóc la submisa, ni molt menys. Ens acompanyem. Sabem que hi ha vegades que tiraràs tu i hi ha vegades que tiraré jo. I compartim projectes de futur, que això és un episodi que vam fer tu i jo on parlàvem, recordes, dels valors...
Que la gent pot recuperar també, si vol, a la web de RAC1.
Doncs parlàvem d'això,
sí.
D'aquest compartir projectes, no? de compartir
és
aquests desitjos.
És fonamental, sí. Perquè al final és el que et fa mirar cap endavant,
sí.
No encallar-te.
Tal qual.
Que difícil, però que fàcil també, perquè segurament, si repasses, tots veiem gràficament i de seguida ens posem en situació i reconeixem en quin punt estem nosaltres també, no?
Sí, però jo crec que llegir aquests sis a cadascú, perquè és el que has dit, tu no pots tenir tot,
és
però
impossible.
Jo puc llegir això i pensar, mira...
Aquest punt fallo.
Exacte.
Mira, en aquí se n'hauria de corregir.
Exacte, doncs em proposo que aquests mesos treballaré més aquesta part, perquè això és un sí en parella, per tant, em beneficio a mi, però beneficio a la meva parella també.
Sí, senyor. Doncs mira, ens ha agradat repassar aquests sis perquè teníem molt clares les línies vermelles, de fet, en aquí n'havíem parlat també, i avui hem volgut veure les línies verdes, no? Aquelles que ens fan créixer i ens fan anar cap endavant en parella, que ai, que difícil el món de parella. Doncs, com sempre, Helena Puig, moltíssimes gràcies. I dic Helena Puig Guitart perquè, si la voleu seguir, a Instagram, que té molts posts que són supergràfics de temes que a vegades són difícils de plantejar, doncs allà els trobareu i molts d'ells estem parlant també aquí a la ràdio. Per tant, Helena Puig Guitart, a Instagram. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Noé, com sempre.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 19 de novembre, però de 1963, neix a Vilassana el Pla d'Urgell Carles Porta i Gaset, periodista, productor, director, guionista i escriptor català. La seva popularitat li ve per mitjà del programa Crims a TV3 i Catalunya Ràdio. Ens cal parlar també dels seus llibres Tor, 13 cases i 3 morts i Li deien pare. La cançó que a la ràdio de Mig Món donava llum el dia del seu naixement era aquesta Deep Purple de Nino Tempo i April Stephens. temes que triomfaven, tot i sonar més a la dècada dels 50, que no pas als 60. La guitarra elèctrica era a punt d'envair els estudis de producció i Beatles eren a les portes de l'èxit. La ràdio de casa nostra seguia aquest fil i en alguns, molt pocs programes, s'escoltaven temes en català com aquest de les germanes Serrano, que gràcies a la ràdio i aquestes curtes intervencions descobríem que eren d'aquí i que cantaven en català. Sentim Tinc Tang.
Quan el rellotge va tocar, amb les campanes va ritmar, i tot veia delirar. La bossa nova està ballant així. Tinc, tinc, tang.
Les germanes Serrano, que tants anuncis van enregistrar per la ràdio, les podíem escoltar també en produccions discogràfiques. Aquell 1963, Radio Nacional d'Espanya feia un programa anomenat La Ràdio Estava Allí, on es narrava en temps present esdeveniments de molts anys i fins i tot segles enrere. Una ficció radiofònica que feia un salt en el temps per explicar fets com el descobriment d'Amèrica o la batalla de Lepant. Això sí, sempre subratllant el espíritu patrio.
Treballava al teu costat.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb ànima.
A tots ens agrada tenir casa nostra perfecta, amb aquells detalls que la fan única, però no sempre ens en sortim. Moltes vegades els elements que posem per decorar no aconsegueixen, diríem, l'efecte desitjat. I de vegades només ens caldria que algú ens donés unes pautes bàsiques, alguns secrets. La Cristina Larrumbe Martí ha escrit el llibre 101 trucos per a decorar. Cristina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sento, ni 100 ni 102, 101.
No, 101. Sen... No, la veritat és que és un tema una mica de màrqueting, perquè diuen que a les llibreries, doncs, capta l'atenció quan hi ha un número, no sé, de receptes de cuina. No és el mateix dir les receptes de meva abuela que 50 receptes de la meva àvia.
Sí, de fet, per internet també passa això, a la web també. Si hi ha xifres, doncs la gent es veu que
sí,
li interessa
funciona.
Més. Però clar, suposo que també simbolitza que hi ha molts trucs aquí, perquè no es tracta de tres maneres d'entendre la decoració, no, sinó moltíssimes pautes.
Moltíssima informació,
I que, de fet, suposo que també arrenca del teu Instagram, que tens ja gairebé arribes a 1 milió de seguidors.
Sí.
Déu-n'hi-do,
Sí, la veritat és que estic molt contenta, però
molt contenta.
Porto molt de temps,
Clar, ja m'imagino.
Són gairebé 10 anys des que vaig començar. Fa 10 anys em vaig apuntar a un màster de màrqueting digital i una assignatura era Instagram, que era quan començava. Llavors jo m'estava canviant de pis i llavors vaig decidir fer-ho de decoració, perquè hi havia moltes bloggers de moda i com jo no sóc gaire de moda vaig dir jo de deco. I llavors va ser una font d'inspiració i dia a dia anava publicant. Llavors fa 3 anys ja vaig decidir que em podia dedicar exclusivament a això. Vaig deixar la meva feina, que bueno, vaig estudiar ADE, portava molt de temps dedicada al món de màrqueting i em vaig focalitzar en la decoració.
Clar, fa 3 anys, és a dir que la pandèmia, tu devies notar també que la gent tenia més interès.
Sí.
Va despertar més interès en tenir la nostra casa més
recollida.
Totalment. Li vam donar més valor.
Molt més, molt més. Sí, de fet, d'època Covid vaig notar molta més relació a nivell de missatges, de preguntes dels seguidors que em preguntaven, i post-Covid, bueno, de projectes de decoració, perquè tothom es volia fer el sofà nou, que deies, el sofà, clar, al final és un moble superimportant, que has d'estar còmode, tot el llit, els textils, sí.
I a partir d'aquest moment, en el que ja es dispara tot, decideixes fer el llibre.
Sí.
Com n'és la idea del llibre?
La veritat és que m'ho va proposar Planeta i vaig acceptar. Vaig pensar que era una forma de recopilar tota la meva informació en un llibre, i el meu objectiu era que fos per tothom, no per gent que no hi sabés res de decoració o hi sabés molt, o sigui, per tothom.
Un llibre que el tenim ara a les mans, que ja té la portada una textura com de teixit
textil,
com llit. T'ho has pensat molt tot, perquè estan tots els detalls molt ben combinats.
Volia que fos un llibre que no fos només per tenir el prestatge un cop l'hagis llegit, sinó que el puguis tenir a la tauleta a nit i no quedi lleig.
A més, amb un toc, jo diria, és molt de decoració d'ara, no?
Pedra.
Es busca una mica la neutralitat, per donar èmfasis potser a elements concrets i donar més importància al detall?
Jo és el que faig. O sigui, quan faig projectes intento que la carcassa sigui neutra, colors, terra, bueno, un ambient tranquil. I després, si tu vols apostar i vols posar-te doncs, unes cadires, no sé, amb un teixit més llampant, ho puguis fer i si et canses les canvies. O, bueno, no sé, coixins... O sigui, apostar pels colors en peces més petitones.
Renovar no és sinònim de gastar. En aquest llibre també queda molt clar. És a dir, és per a tots els pressupostos qui llegeixi aquest llibre.
Sí. Moltes vegades penses que no pots canviar a casa teva perquè no tens diners. Doncs jo sempre dic, mira, primer de tot, reubica els teus mobles. Potser tens una butaca a la teva habitació que la poses a la sala i et fa un canvi total. O els papers pintats, que ara estan molt de moda i tampoc és un element molt costós. Et poses un paper al rebador de capçada a la teva habitació. Bueno, amb petites cosetes, notes grans canvis sense...
Tapissat del sofà, les portes en armaris, que ara també es porta molt això de tornar a repintar amb pintures d'aquestes ecològiques.
Sí.
És a dir, que tenim la butxaca plena, malgrat poder canviar tot l'interior de casa nostra. I a part d'això, també defineixes els estils per excel·lència. I parles de l'estil nòrdic?
Sí, de molts. Del rústic, industrial, japandi, que ara potser sempre dic que a mi em representa l'estil japandi, que molts s'estaran preguntant quin estil és aquest? És una barreja entre japonès, que és com més minimal, i nòrdic mediterrani, sempre hi ha doncs, peces de fusta. A mi m'encanta sempre que hi hagi doncs, la caliu, fer-la amb doncs, un moble de fusta que pot ser el rebador, una còmoda, o uns prestatges al saló, per donar-li bueno, sí, aquella calidesa que es necessita.
Mm-hmm. Aquell toc hygge, que també és una de les paraules que avui dia ens persegueixen, no? Diríem que l'estil nòrdic ha sigut el que més ha triomfat també aquests últims temps, potser buscant aquest caliu que ells ja tenen la manera i la paraula per dir-ho. I ara potser ens anem ja a aquests nous que són més japonesos, recuperar el japonès, el hippie, no?
Sí.
Com
el wabi-sabi és un altre estil que és això, que és reutilitzant peces i donar-li una volta. Però bueno, jo crec que al final el més important és que tu a casa teva et posis l'estil que et defineixen a tu i t'agradi. Perquè em trobo de vegades amb clients que volen el que està de moda. Llavors penso que no seràs feliç si estàs en un lloc que només el que vols és que quan reps visites els hi agradi.
Perquè normalment estàs sol, la major part del temps. No sé que tinguis una vida social exageradament moguda. Per tant, t'hi has de sentir tu bé.
Sí.
La gent que tingui aquest llibre a les mans, quin recorregut farà? És a dir, què els oferirà visualment aquest llibre que no li ofereixi un altre llibre?
A veure, quan em van proposar des de Planeta fer un llibre de decoració, jo vaig anar a FNAC, Corte Inglés, per veure què hi havia en el mercat. I a dia d'avui no hi ha cap llibre com si fos un manual de decoració. Llavors jo volia que, si tu ara dius, em vull fer l'habitació dels nens, doncs tinguis un capítol d'habitació infantil i tinguis trucos d'habitació infantil. O amb la cuina, doncs ho he separat per capítols, per estances, perquè sigui fàcil de buscar i no haver-te de llegir tot i buscar només una peça en concreta.
A més, em fa molta gràcia, i ara que ens encarem ja aquestes dates, que justament l'últim capítol el dediques al Nadal.
Bueno, el penúltim.
El penúltim, perdó.
L'últim és de la felicitat.
Ah, exacte, que potser seria el més important, el
jo que busquem
tots. Un espai feliç,
que
ens doni bon rotllo, no?
Sí, és el que deia, que al final li vivim nosaltres i hem d'estar bé. I, no sé, per exemple, vaig amb una clienta a buscar un sofà. Què l'haries, gris o beix? I diu, a veure, jo et puc dir la meva per com queda de coherència dintre de l'espai. Però després el feeling que t'ha de donar ha de ser anar a tu. O sigui, l'última paraula al final l'ha de tenir el client i escollir-ho nosaltres per dir, mira, aquí me sento a gust.
Perquè ens hem de sentir nosaltres a gust. Però, per tant, l'últim és la felicitat, però sí que el penúltim...
És del Nadal.
Del Nadal.
Sí.
Té un especial interès al Nadal dins de casa. A l'hora de decorar és tan fàcil caure en la temptació de fer coses per Nadal, però fins i tot de pecar en excés i omplir casa nostra i disfressar-la. Quines diries que són les quatre pautes, ara que ens encarem aquests dies, que troben la justa mesura per tenir el Nadal dins de casa sense que ens saturem d'ell?
Vale, jo el que tu dius de no posar-ho tot, perquè al final, al llarg dels anys, tu vas comprant un adorno nuevo, un, no sé, doncs per la taula uns, no sé, unes...
Unes estovalles diferents de Nadal...
El que sigui.
Corones, llavors, ho podem posar en tot.
Sí, llavors jo crec que dius, vale, aquest Nadal aposto pel daurat. Llavors deixo potser els elements més rústics guardats per l'any vinent. O sigui, també tenim la sort de que any en any tu pots decorar casa teva, però no posar-ho tot, que això sí que és una peça superimportant. I no notar l'ambient molt recarregat d'elements. De ara poso una corona aquí a la porta, ara poso els coixins de Nadal al sofà. No. Jo sempre, el llibre és menos és más.
Menos és más.
Sí, no, no ens passem.
I moltes vegades, a manera de fer lluir un sol detall, és deixant-ne només un, no atiborrar-ne de molts
altres. No, cada vegada es posa tres espelmes nadalenques, poden ser a la taula de centre del saló, i ja et queda bé, no necessites posar també
les boles i les pinyes tot plegat.
Poquetes cosetes que tu arribis i dius, és Nadal a casa meva, però sense semblar el Cort Inglés, no?, de... tot allà diborradillo.
Exacte, doncs Menos és Más, també en aquest llibre, que com dèiem, és el llibre que ha presentat ara la Cristina Larrumbe Martí, i que presenta aquests 101 trucs que jo diria que qui vulgui saber-ne molts més, que la segueixi.
Sí,
que la segueixi. Que sí. A Trucos para Decorar.
Sí, a Instagram.
Arroba Trucos para Decorar, que ja arriba gairebé al milió de seguidors, sí. I que és per algun motiu, i és perquè porta molts anys també donant pautes perquè casa nostra sigui una llar de veritat. Cristina, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
Gràcies per convidar-me.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls. L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
De ciència, ens agrada fer-ho amb gent sobradament preparada i a més molt jove, com és el cas també del Pau Clavell Rebelles, que ell és doctorant al Centre de Supercomputació de Barcelona i membre d'aquests joves divulgatius de ciència que són neurones fregides i ciència oberta. Pau, bon dia, com estàs?
Bon dia, Noemí. Doncs molt bé, però porto una temporada que estic prenent unes quantes males decisions a nivell alimentari que tela.
Ah, sí? Què t'ha passat?
Realment és sense voler, no? Però resulta que l'altre dia vaig anar a prendre amb uns amics, vaig anar a una cafeteria amb uns amics, amb una d'aquelles cafeteries tan, tan decorades, tan maques...
Tan estupendes.
Sí, que les gaudeixes fins que ves al preu del cafè, no? I ens vam demanar un d'aquells batuts grossos i jo me'l vaig veure despreocupadament i quan vaig acabar vaig preguntar això què porta, perquè en aquell moment jo sabia que volia jo però no tenia molt clar què portava i em van dir llet i vaig dir ostres, ja l'hem fotut.
Ets intolerant a la lactosa, no?
Sí, tu ho has dit.
Oi.
I segur que tenim, ja tenim algú que està empatitzant amb mi perquè...
Sí, hi ha molta gent que és intolerant a la lactosa.
Sí. I resulta que, a diferència dels meus amics i molta gent que ens estigui escoltant, he tingut la mala sort que no puc digerir la lactosa. I aquesta lactosa és un sucre de la llet que, per poder-lo absorbir a l'intestí, abans l'hem de trencar en dues parts.
I què passa si no pots trencar la lactosa?
Doncs que si jo no la puc digerir i no la puc absorbir, ho faran els meus bacteris i ho faran d'una altra manera diferent, la fermentaran. I això farà que tingui gasos, malestar intestinal, mal de panxa, i fins i tot hi ha gent que li provoca diarrees i vòmits. És a dir, que vaig estar unes 24 hores en recordant-me del batut. I saps qui en té la culpa?
No, qui?
L'evolució.
Ah, l'evolució? Per què?
Més aviat és al revés. És a dir, la gent que pot prendre llet ho fa gràcies a l'evolució.
Ja, i com que l'evolució?
Doncs això que hi hagi gent que pugui prendre llet i se li posi bé, no ha estat sempre així. Abans era a l'inrevés, ningú podia. Llavors, per començar, si ens fixem en tota la resta de mamífers, veiem que cap d'ells, cap ni un, beu llet després del desdietament. És a dir, d'adults vaja no prenen mai llet. Ni els gats tampoc, que ja els veig a venir.
Però clar, com s'entén que de petits mamin llet de les seves mares i de grans no en puguin prendre?
Doncs resulta que la maquinària encarregada de digerir lactosa s'atura. Arriba un moment que, a mesura que vas creixent, s'atura. Però no s'atura perquè els animals deixin de beure llet, sinó perquè estem programats genèticament perquè deixi de funcionar aquesta maquinària que trenca la lactosa. Perquè se suposa que després del desdietament no tindran cap més oportunitat per beure llet i, per tant, no val la pena invertir recursos en crear una eina que sabem que ja no utilitzarem. I això és el mateix que ens passa a les persones intolerants a lactosa com jo. Però és que a tota la humanitat li passava el mateix fins fa relativament molt poc.
A veure, quan vam començar a tolerar la lactosa i què ha passat en aquest temps? Perquè ara tanta gent hi ha que no pot beure llet de sobte. Vull dir, què ha passat?
Ens hauríem de remuntar fa uns 9.000 anys, més o menys, que això, per tenir referència, són dues vegades el temps que fa que es van construir les grans piràmides egípcies. Doncs fa aquests 9.000 anys, aproximadament, l'agricultura i la ramaderia van arribar a Europa i les persones van començar a viure en poblats, és a dir, va començar el neolític. I això va permetre, per primera vegada, tenir accés a la llet d'animals, que és un aliment molt nutritiu. I això està molt bé, perquè la llet ens aporta moltes coses. Ens aporta aigua, energia en forma de sucres i greixos, també proteïnes, vitamines i també calci, que és molt important. Llavors, en algun moment, alguns individus van néixer amb mutacions que els ajudaven a seguir digerint la lactosa d'adults, cosa que fins aquell moment no li passava a ningú. I poder digerir la llet, és a dir, evitar els efectes negatius de prendre, com aquests mals de panxa que dèiem, o diarrees, suposa un gran avantatge per la supervivència en ocasions concretes, en certes circumstàncies, com per exemple, si estem desnodrits i subsistim a base de llet, o si, per exemple, estem malalts, hem agafat certes malalties, perquè en aquestes dues situacions, el fet de prendre lactosa ens podria acabar portant a morir per deshidratació per culpa de la combinació de diarrees originades per la intolerància a lactosa, l'estat general de feblesa, etc.
Mm-hmm. És a dir, que en moments crítics poder digerir la lactosa pot marcar la diferència entre la vida i la mort.
Sí, i això com a mínim és el que es creu. És a dir, sabem que fa uns 9.000 anys aproximadament, parlant d'Europa, ningú tolerava la lactosa. Sabem que ara molta gent sí que la tolera. De fet, aquí estaríem parlant del voltant del 70-80% de la població pot prendre lactosa sense tenir cap conseqüència negativa. I també, i això és molt important, podem veure l'empremta genètica que aquest procés de passada que ningú tolera la lactosa, hi ha gent, molta gent que sí, aquest procés ha deixat una empremta genètica que la podem veure en el nostre ADN. Veiem com hi ha hagut un procés d'adaptació. I a més aquesta empremta o cicatriu és molt exagerada. Hi ha un cúmul de factors de combinar intolerància amb malalties i fam que es creu que és una de les hipòtesis per poder-lo explicar.
Uh-huh. En definitiva, tot això té una base genètica.
Sí, sí, sí. La intolerància a la lactosa ve donada per una sèrie de variants genètiques que són unes petites diferències en llocs concrets del nostre ADN. I aquestes variants genètiques són més comunes en alguns llocs que en d'altres del món. Per exemple, les que ens permeten digerir la lactosa són molt més freqüents en persones d'ascendència europea que en persones d'ascendència de l'est d'Àsia, per exemple.
Sí? Caram, que interessant. Déu-n'hi-do, aquest cafè amb llet, aquest batut, el que et va portar.
És això, darrere un petit batut hi ha tot un món de misteris científics.
Sí, sí.
Sí, sí, a mi és que m'encanta. Llavors, després d'escoltar aquest episodi, vull que cada cop que tots aquells que no sou intolerants, cada cop que begueu llet, li agraïu als vostres gens, a les vostres variants genètiques, al vostre ADN, la capacitat per fer-ho. Perquè sembla que això en un passat va ser gairebé un superpoder. Caram. I pels que sou intolerants a lactosa com jo, benvinguts al club. A part de tenir alternatives com begudes vegetals o llet sense lactosa, sempre ens quedaran les píndoles de lactasa, que les podem comprar a la farmàcia, i ens en podem prendre una quan anem a prendre llet o formatge o un iogurt si som molt, molt intolerants, i així podem digerir lactosa com qualsevol altra persona i no tenim totes aquestes conseqüències negatives.
Interessant això de la píndola de la lactosa, no ho havia sentit.
Sí, està molt bé, realment, perquè és donar al nostre cos tot allò que ell no pot fabricar per si mateix, i així ens podem prendre un batut amb els amics un dissabte a la tarda sense preocupar-nos pel mal de panxa.
Doncs escolta, en Pau, jo et diré que agrairé cada dia que prengui el cafè amb llet normal, que la genètica m'ha donat aquesta propietat, perquè jo crec que no sóc intolerant a la lactosa, almenys com a mínim de moment encara no ho he notat.
I si ho ets, és molt, molt poc, llavors, si no t'afecta la teva vida diària, et pots prendre el teu cafè amb llet, llavors fantàstic.
Sí, 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 sí. Pau Clavell, moltíssimes gràcies i et seguirem per xarxes amb Neurones Fregides i també Ciència Oberta.
Moltíssimes gràcies, Noemi.
Avui volem parlar de tendències de la llana. La llana perquè tenim a la Laia Aguilar. Laia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que ella justament està al Montseny, al Clot de la Mora, a una zona, un lloc idíl·lic, amb ovelles, que treballa perfectament la llana, i avui li hem dit, escolta'm, Laia, per què no ens expliques com funciona tot el món de la llana? Perquè és realment un món, pels que no coneixem el tema, complicat. És a dir, la llana que nosaltres tenim segueix tot un procés, i tu tens ovelles que treballes la seva llana, però malgrat tot no és l'habitual. Fins ara costava trobar artesans de la llana.
Bueno, és un moviment que també s'ha anat com potenciant, és a dir, sí que és cert que fa 15 anys que treballo la llana, que se'n sentia poc a parlar, que hi havia molts pocs projectes, i que la dificultat estava a on, diguéssim, processar la llana, no? Jo vaig començar com molt petita, i continuo sent petita, però el que feia era fer-me el procés jo. Això, segons qui ho estigui escoltant, dirà, buah, quina bestiesa, però a mi m'ha permès aquests 15 anys aprendre molt. És a dir, el fet de fer-t'ho tot, com que m'ho plantejava com un joc, era, estic aprenent. Sense adonar-me en compte, m'he donat compte que m'equivocava molt, que desconeixia molt, i cada un dels passos he anat aprenent.
És clar, perquè aquí moltes vegades ens acostumem a oblidar el procés de les coses, volem les coses immediates, i darrere de cada cosa, de cada peça, com per exemple algo tan senzill com una peça de llana, hi ha tot una feina, tot un procés que es considera un procés artesanal. I això és el que s'estava perdent, a més en aquí, contràriament al que molta gent pugui pensar, tenim ovelles, però en canvi la llana es perdia, es convertia en un residu, és a dir, no seguia el procés fins a arribar al jersei. Què ha passat?
Bueno, ha passat que ens vam inventar la fibra sintètica i ens hem oblidat de la llana. Més que res és això, perquè el ram del tèxtil a Catalunya era molt potent en tots sentits, però s'ha perdut. I llavors sí que és cert que hi ha hagut unes generacions que no ens ha arribat la comunicació dels que s'hi treballaven o processaven o teixien amb els que estem ara. I llavors, clar, no en sabem, diguéssim que tenim ignorància, no? Però jo penso que de mica en mica, amb tot el que hem anat parlant de la llana, els que estem fent tallers, fent pedagogia, amb els projectes, tot això està donant molta visibilitat, ens està donant compte també de les mancances que tenim, però també ja estem tirant endavant altres projectes com perquè tot això tiri endavant.
És clar, perquè ara estem parlant d'un projecte, ara parlarem, que per mi és un gran pas endavant, que la Laia l'ha encapçalat i que crec que ens farà pensar molt, perquè fins ara la llana que produïem aquí es convertia en residu. És a dir, no en fèiem res, la llançàvem. I no només la llançàvem, sinó que aquest residu no era tan fàcilment degradable com sembla.
Clar, és que la llana és biodegradable, però té una degradació molt lenta, perquè la llana és impermeable, és ignífuga, i llavors tot això fa que tu pots anar colgant llana, els pastors quan no saben què fer la poden anar acumulant, però clar, allò no es degrada tan fàcilment. D'aquí que, per exemple, jo faci un test de feltre, de drap de llana, i tu tinguis un test de llana durant un any i mig, i aquell test es manté, és a dir, és molt lent el fet de que es degradi. El problema és que fins ara sí que poder se'ls anava a buscar la llana, ara està costant i els pastors podem acumular durant un o dos anys la llana fins que els hi venen a buscar. I no en treuen un profit, un benefici econòmic, no?
Els hi venen a buscar i simplement se'n desfan. És sí. A dir, no seguia el procés d'arribar a ser un jersei, per exemple, no? I ara hi ha un projecte que sembla que en un any o així pot arribar a ser realitat, que és aquesta planta, li diem així, una planta de tractament de la llana, perquè la llana passa per una selecció, rentar-se, cardar-se, pentinar-se, filar-se... Déu-n'hi-do.
Clar, això hi serà ja. És a dir, està tot ja pressupostat, està tot, diguéssim, acceptat, i ja hi són els diners. Això ja és una feina ara a nivell municipal, però abans que s'acabi el 2024 aquests diners ja han d'estar transformats en una planta. Vull dir que la planta hi serà. Encara no té un nom, perquè potser encara li hem de buscar, i ja em vaig buscant, però costa molt de trobar un nom que englobi tot el projecte, no? tot el procés. I bueno, estem molt contents perquè serà una manera de donar viabilitat a quantitats petites també de llana. Fins ara, o t'ho fas tu, que poca gent crec que s'ho fa, o te'n vas a Palència, Cuenca, Portugal, França... amb totes les dificultats i costos que això suposa, no? Llavors, a més, són plantes que són grans, llavors necessiten, tenen la capacitat de treballar molt en moltes quantitats, llavors, clar, potser tots no necessitem tantes quantitats, o disposem o volem invertir en tantes quantitats. Llavors, aquesta planta tant pot treballar cada dia en quantitats més grans com poder treballar en quantitats petites, també valorant o donant visibilitat als diferents tipus de llana que tenim a Catalunya.
Doncs per tant això ens donarà la possibilitat de tenir molt més fàcilment probablement aquestes peces artesanals de les que tu també en crees i que aquí a la Primera Pedra voldrem anar recuperant a poc a poc perquè la Laia ens ho explicarà. Laia, et convoquem ben aviat a explicar-nos per exemple doncs això, com fer sabons amb llana, com tenyir la llana natural i com fer aquests mocadors espectaculars que si la voleu seguir la trobareu per internet. És Laia Aguilar?
Laia Aguilar. Tallaret del Clot i Drapart.
Exacte, Drapart. Doncs allà trobareu totes les seves peces. Moltíssimes gràcies, Laia, i fins ben aviat.
A vosaltres.
Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Sèrie televisiva que vas dir avui, si parlem de sèries televisives ens ho passarem bé.
Sí, perquè m'has dit abans d'entrar que vas patir molt ahir, no?
Home, tant assassinat i tanta cosa i tanta sang i fitxa.
Ja, però és que és el que li toca, pobre, ja, si el paguen per
està
això,
clar.
No?
Sí.
I
què?
Avui radicalment, canvi de tema. És una sèrie curta, 3 temporades, és una de les joies que té Filmin incorporada no fa gaire, i explica la història d'una actriu de culebrots molt famosa al Regne Unit, a la Gran Bretanya, però que hi va haver un moment que va caure en desgràcia. Es diu Nolly.
Alexa!
Good evening, I'm Noel Gordon.
Crossroads Motel, can I help you? Did they say you can't sit in my chair?
Yeah.
Don't.
It's Noel Gordon!
Un good thing.
Està bé. Aquí.
A tu.
És que m'ho vaig passar molt bé mirant-la. Sí. Perquè a vegades n'hi ha alguna que costa una mica, però no. Aquesta, molt bé. T'haig de dir que fins i tot vaig pensar no li passaria res si hagués tingut un capítol més. Però diguem-ne que si hi ha algú que són especialistes en fer sèries molt curtes, després també fan de llarguíssimes que duren anys i anys i anys, eh? Però són els britànics. I aquesta, la sèrie que explica la història de la Noel Gordon, doncs és això, 3 capítols, i condensen, bàsicament t'expliquen la història d'una actriu que va arribar a ser la reina dels culebrons d'una sèrie que es va emetre a la Gran Bretanya per la part de la ITV que es deia Crossroads, i que diguem-ne que era una resposta. Hi havia una altra producció també a la ITV que es va veure aquí, que era El meu carrer, Coronation Street. Hi ha alguns moments que sí que fan aquella mena de confusió per part del públic, que li diuen a ella que no saben massa on situar-la, situen. Vostè fa Coronation Street, també li feia molta ràbia, perquè no feia el meu carrer, sinó que feia Crossroad. I aquesta també era, a més, una, diguem-ne que d'aquelles produccions diàries que anaven amb gent del barri. Miss Tenders, que aquesta era de la BBC. Total, que aquí la Helena Bonham Carter és fantàstica.
És molt bona.
Molt, però molt. Ho fa molt bé.
De fet, el tràiler de la sèrie, ja quan entres a Filming, ja te'l van,
sí,
te'l van posant, te'l van, sí, colant, sí, a veure, sí, si... Sí. Però sí.
És que, i és d'aquells que no... Segur que no te'n penediràs si la veus. Qui hi ha darrere? El Russell Davies. De què ens sona? És el que va fer Years and Years, que és que m'han parlat ja fa uns quants anys.
Sí, boníssima.
Te'n recordes?
Molt bona, i tant. A més, és que està... va encertar moltes de les prediccions que van fer.
Sí. De fet, vista així amb una mica de perspectiva, tampoc no fa mal, no és tan antiga aquesta sèrie, però hi havia algunes històries que vas veient que es van com acostant a la realitat. Mm-hmm. Doncs això, veiem la història de la Noel Gordon, com es va convertint en una reina absoluta, té 15 milions d'espectadors cada capítol que l'estan veient, i aleshores el seu poder és total, és la que decideix si aquesta frase la diem, no la diem, si ens posem aquí, si ens posem allà, perquè tu entres vestida d'aquesta manera que no m'agrada, i llavors ho va canviant tot fins que cau en desgràcia. I a partir d'aquí, com que és una història real, ho explicaré, doncs l'acomiaden. I també s'ha de veure, saps, l'últim capítol, com serà. La maten, no la maten, què és el que passa perquè els productors de la sèrie treguin el seu personatge allà. I a partir d'aquí, com s'ha de reinventar, perquè ja té una edat, que són 60 anys. I aleshores, de passar a ser absolutament tot i el que tu diguis a no ser absolutament res, doncs aleshores ja ha de tenir aquesta reinvenció. Està molt bé. Està molt bé. És que no et puc dir res més, que està molt bé.
Noli. A Filmin...
Sí, a Filmin. Una temporada, tres capítols.
Facileta de veure, sí senyor.
No, i a més, és que passa molt bé, t'ho dic en sèrio.
Doncs ja la tenim.
La acabaràs mirant com si fos
una pel·lícula, no? Tota seguida.
Una pel·lícula, sí. Que no arriba a les 3 hores, què et sembla?
Tarda. Sí. Bona tarda tindré. Sí. Doncs escolta'm, res, que moltes gràcies, que la veurem.
No, gràcies a tu.
Que seguirem la setmana que ve, no?
Si vols, sí.
Ah, quin... ara m'has espantat. Doncs,
no, que ja volies fer com li van fer amb la
Noli. No sabia com treure tothom de sobre,
ja.
No? No sabia com matar-lo.
Ara parlem.
Doncs que tinguis bona setmana.
Que vagi bé.
Setmana que ve.
Adéu.
I quin ritme que té aquesta cançó, eh?
Ai, sí. Que és bona, eh?
Movent-nos una mica.
Sí, una mica.
Sí. Però ens mourem més o no amb els temes que portes avui?
Sí, tenen el seu rotllo, sí. Jo crec que sí que la gent ballarà.
Comencem pel que t'han suggerit a l'Spotify, al senyor Spotify, i que no coneixies.
Val. Va, fem play, sisplau.
Un món musical molt ampli per descobrir,
veus com t'estàs movent una miqueta?
Sí, tots ens estem movent una mica.
Què et sembla?
Que ens agrada.
Sí, no?
Sí.
Que sí?
Sí. El Dani també ha fet
sí, una mica, no? Us agrada. Té una veu càlida, maca, sí. Elegant.
Qui és?
Que se l'entén.
Sí.
Càlida, versàtil. Es diu Lauren. Ella. És una noia? Sí. I el tema es diu Alone. És una violinista de jazz i cantant, bueno, cantant, evidentment, si no la sentiríem, que té, bueno, és molt poc coneguda, diguem, a les xarxes, però després d'allò que va rascant, i déu-n'hi-do la quantitat de premis que pot arribar, que té, i suposo que tindrà, molt, se la, diguem que se la coneix per, com si tingués una veu molt similar, que jo no li trobo, però bueno, a l'Amy Winehouse. A l'Eliana Abbas, aquesta sí, aquesta potser sí, però bueno,
això és una cosa.
A veure. Jo no l'hi trobo, eh? La Corinne Bailey Ray potser sí, que és un to més així.
És
espectacular, sí, aquella dona. Però aquesta noia us la recomano molt,
molt
eh?
Sí.
Lauren, amb el tema Alone.
Aquesta és la que t'han recomanat i que t'han descobert.
Sí, exacte.
I tu, i et t'han dit una altra, que has dit, home, però aquesta ja la coneixia.
També és una dona?
Sí?
Sí. Va, caram. Fem play, fem un canvi.
Vinga, va, sí.
Doncs vinga, fem-ho. Et ve el tema, la cançó?
Sí, però falta ara la veu. A veure...
Va, el seu pare, et dic el pare.
Sí, et dic aquí. El Dani, l'Oriol ha vingut de fora també per aixecar.
Et dic el pare, va. El pare és Nat Incol.
Com es diu? Natalie.
Natalie, això.
Que bona. Ella és la Natalie Cole, que fou, perquè ja no hi és entre nosaltres, fou una cantant i compositora americana boníssima. El seu pare, evidentment, Nat Incol també, dius, també déu-n'hi-do. I m'ha fet molta gràcia que l'Spotify em posés aquesta gran cançó, This Will
nova,
Be.
Una nova incorporació a Spotify,
una incorporació,
no?
Boníssima. Ja m'ha agradat, ja. Pues que deia, aquesta noia, evidentment, ha guanyat infinitat de premis, hiper mega arxiconeguda arran, i he pensat, posem-la, ja que l'Spotify me l'ha col·locat, dic, jo us la col·loco a vosaltres.
I quina millor manera que tanquem aquesta cançó, no?
No em diguis que no és maca. Oi que sí que també et bellugues una mica?
Sí.
Té un rotllo, el rotllo que a mi m'agrada.
Doncs sí, per això és que et coneix molt, el
Ai,
Spotify.
Ai, senyor.
Ai, Isabel, doncs va, ens quedem amb aquesta i que acabis de passar el que queda de diumenge estupendament, no?
I tu també.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu a tothom.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.